Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara mateix, si parlem amb els empresaris dedicats al turisme, doncs estan molt cofolls, estan encantats, perquè es preveu un estiu molt bo en aquestes qüestions. No sé si la inflació ens farà una mica la guitza, però bé, sigui com sigui, es preveu que serà un estiu prou bo. Prou bo perquè, primer, la gent té ganes de sortir. És que portem pràcticament 3 anys. 3 anys enconsetats, 3 anys d'aturades i la gent té ganes. Però moltes vegades, quan parlem de molts temes, tenen una relació i posem sempre una línia divisòria, una frontera, no? Prepandèmia i postpandèmia. El turisme té segurament una prepandèmia, clarament, no tots sabem quina és, té una pandèmia, també la coneixem, però com serà la postpandèmia del turisme? La pandèmia de la Covid-19 ha canviat el turisme a Catalunya? Ha canviat el turisme a Espanya? Concretament a Catalunya, perquè penso que és la primera o la segona comunitat que rep més turistes de tot l'estat. Parlem d'això amb la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, la Núria Galí. Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Molt bé, gràcies per atendre'ns, Núria. Escolta'm, clar, tot ho dividim entre prepandèmia i postpandèmia. Com serà el turisme? Ha canviat el turisme després de la pandèmia? O encara és una mica aviat per mirar-ho?
Bé, jo crec que cal distingir entre el curt termini i el llarg termini, m'explico.
Sí.
El curt termini, que és aquest any, aquesta temporada, que com bé deies, els empresaris estan molt expectants, que serà una molt bona temporada, els propers 2 anys, aquesta etapa, que podríem dir que és l'esclat post-pandèmic, no? És una reacció molt lògica, és el contrapunt a la Covid, és el contrapunt a aquesta etapa que hem tingut que estar confinats, aquests 3 anys que deies de tancament. Llavors, és lògic que hi hagi aquesta necessitat de viatjar. És una necessitat gairebé mental, emocional, i també una forma, com no, de socialitzar, no? De relacionar-nos, de retrobar l'equilibri, de satisfer necessitats de gaudi, de tenir una reconnexió amb nosaltres mateixos i amb els altres. Ara bé, si mires el comportament de la demanda, hi ha, jo diria, dues coses que han canviat i una altra de l'oferta. La primera és la reducció de la distància, no? Viatgem molt, probablement viatjarem més que abans,
sí,
però viatgem més a prop. I això és important perquè va en sentit contrari a la tendència de la prepandèmia.
Quan parlem de més a prop, parlem, per exemple, àmbit català? O sigui, una persona de Girona viatjarà com a molt lluny a Tarragona, a Terres de l'Ebre, o sortir de la comunitat? Quan parlem de distància propera...
Distància mitjana.
Mitjana.
I mitjana, diguéssim, la pròpia comunitat i comunitats, en aquest cas nostre, de l'estat espanyol.
D'acord.
Quan en la tendència prepandèmica era més habitual la distància mitjana i llarga. Mitjana a nivell d'Europa, per exemple.
D'acord.
O, per exemple, illes, que ja necessites un mitjà de transport com un avió, com un vaixell.
D'acord.
Val? Que anava creixent any rere any. Ara predomina aquest viatge de proximitat.
D'acord, d'acord.
I això vol dir que el turisme nacional és més important que l'internacional.
És a dir, que aquest estiu és el que es preveu, no? Que el turisme de casa sigui, o creixi almenys, sí que vindrà gent de fora, però que creixi aquest turisme de proximitat.
Exacte, és a dir, és una mica la tendència del que està passant, no? És a dir, aquesta reducció de la distància, aquest predomini del viatge de proximitat. I clar, lògicament això té efectes econòmics. Econòmicament, al país li seria molt difícil subsistir a llarg termini sense el turisme internacional. Aquí s'hi afegeix una cosa que també més o menys has comentat tu, és a dir, aquesta incertesa en aquest moment de remuntada arrel de l'aparició de nous virus, però sobretot de la guerra d'Ucraïna, tant pel factor por com pel factor de l'encariment dels preus de l'energia, els carburants, com en general...
La inflació.
De, bueno, la inflació.
Sí, sí, que fa que llavors, es disparin tots els preus, bàsicament.
Exacte, que tot això també afavoreix moltes vegades que diem, home, prefereixo quedar-me aquí a casa, per aquí, en lloc d'anar-me'n, no sé...
Alemanya, Noruega...
El sud-est asiàtic, o en lloc d'anar-me'n, no sé, a Polònia, no?
D'acord.
Em quedaré i viatjaré cap a Andalusia, o em quedaré a Catalunya i aniré a la Costa Brava.
D'acord.
Llavors, hi ha un segon canvi important, que veiem també en aquesta postpandèmia. Una major demanda d'espais oberts i d'espais naturals. Això no vol dir, i no estic dient en cap moment, que el turisme urbà entra en crisi. Però sí que vull dir que el que ha fet la pandèmia ha sigut revaloritzar la reputació de la natura, dels espais oberts. En termes relatius, en percentatge, els espais naturals, els espais d'interior, els espais oberts, creixeran més que els espais urbans.
D'acord. Això es va veure, suposo que té, això està lligat directament amb l'augment clar de compres d'autocaravanes.
Per exemple, exacte. I a més, i això es va veure immediatament, Nosaltres vàrem fer un estudi el 2020 mateix,
sí,
en el qual vàrem estudiar, diguéssim, el comportament de la demanda nacional a partir de el que havien fet de gasto amb les targetes de crèdit. I vàrem veure perfectament com aquesta era una de les tendències immediates. És a dir, aquesta major demanda nacional cap a espais oberts, cap a espais naturals, que creixen molt més que els espais urbans. Si bé en el 2020 els espais urbans no remuntaven, ara sí que estan remuntant. I és evident, i insisteixo, hi haurà molts turistes a la ciutat, a les platges, als llocs de sempre, però probablement més que mai, això és cert, no passava així el 2020, en el primer estiu, però en termes relatius, el creixement en els espais naturals, d'interior i oberts, és molt elevat. Crec que és un segon canvi important. I el tercer,
sí,
voldria fer referència més a l'oferta. El tercer canvi, crec que és important remarcar,
sí,
és l'impacte sobre el mercat de treball. Una part significativa de la mà d'obra ha canviat de sector durant la pandèmia.
Clar, i ara, aquest és el motiu de que no es trobi noves...
Jo crec que és aquest el motiu. I ara el sector no és prou, a més, no és prou atractiu com per recuperar aquesta mà d'obra. És a dir, no és atractiu ni per salari,
sí,
que és un salari que sempre està per sota de la mitjana, com per les condicions laborals, precarietat, horaris, conciliació familiar,
sí,
etcètera.
Sí.
Fixa't, com deies molt bé, per aquest estiu ja comença a haver-hi molts problemes per trobar, per exemple, cambrers.
Moltíssims cambrers, persones especialitzades al sector del turisme i de la restauració, comença a estar una mica desesperat perquè no ho troben, no hi ha manera.
Exacte. Correcte, correcte. Per tant, jo crec que són indicis importants de la situació.
Bé, doncs sembla que serà el turisme que vindrem, però ja a llarg termini, i amb això acabo,
sí?
Núria, no es preveu cap crisi, no? No es preveu que hi hagi por a viatjar. Vull dir, aquest comentari que feies, per exemple, aquesta observació que feies conforme al turisme de viatjar més a prop, això en quan la cosa es regularitzi, que si baixa o es torna unes xifres d'inflació normalitzades i demés, aquesta por a viatjar desapareixerà, no? O aquesta prudència.
Mira, a llarg termini, què passarà, segurament? Segurament, si tingués la certesa de
sí,
tot...
Sí, sí, no, estem fent ara turisme ficció, estem fent ara.
Exacte. A llarg termini és probable que sigui molt car viatjar. Mira, les polítiques a Europa van en la línia de promoure les mitjanes distàncies en tren i evitar l'avió per les distàncies petites.
D'acord.
Doncs és cap aquí on ha d'anar el turisme, no? Ha d'utilitzar l'avió només en casos excepcionals o quan no hi ha una alternativa possible, no?
Uh-huh.
A més, la Unió Europea obligarà les companyies aèries que el 60% del carrosser que utilitzin sigui carrosser verd. I això és molt car, Això, i ho estem veient, no?, com s'estan inflant els preus dels vols,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Llavors, això farà impossible mantenir els preus baixos i això farà que anem cap a una reducció de vols. Les companyies oferiran menys vols i menys línies, no? Per tant...
I més cares, i més cares.
I més cares, lògicament. Hi haurà menys viatges de llarga distància, seran més espaiats en el temps, és a dir, quan fem un viatge a llarga distància no ho farem cada any o cada 6 mesos, o a vegades cada 3 mesos, com a vegades fèiem, no? Te n'anaves al juny, no sé què, que tenies un viatge de negocis, després te n'anaves al cap de 2 mesos amb un viatge de vacances, també de llarga distància, per Setmana Santa i tornar... No, és a dir, seran més espaiats en el temps, potser cada 2 o 3 anys, i quan els fem, tindran una major durada. És a dir, aprofitarem, no? Aprofitarem, sí, que només el podem fer cada 2 o 3 anys... I llavors ens gestarem un mes o, si podem, més.
D'acord. No anirem al Japó per una setmana, bàsicament.
Per
entendre'ns, no?
Per entendre'ns, correcte.
D'acord.
Jo crec que una mica aquesta crec que serà la tendència. És a dir, per tant, lògicament, jo crec que continuarem viatjant, com dèiem, però sí que aquesta reducció de la llarga distància ha vingut per quedar-se, no? Sobretot per aquest cost alt que té el preu. I utilitzarem transports alternatius, lògicament. Quan ens moguem en distàncies que puguem fer-les en tren, les farem en tren. Quan les puguem fer en cotxe, i que siguin cotxes elèctrics, les farem en cotxe, però quan ja necessitem doncs, pagar una llarga distància amb un vol, optarem segurament per fer-la molt més espaiada en el temps, pel cost que tindrà, i amb més temps, amb una major durada.
Doncs Núria Galí, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tots.